21.
Són les 11 i 4 minuts. Més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
...21 anys amb tu.
El dia, amb Marta Grau.
Onze i cinc minuts, ens atam aquesta tercera i ja darrera hora de programa comentant aquella notícia que ens ha cridat l'atenció i de la que tothom parla, la victòria de la cantant Shakira amb l'Hisenda Espanyola.
Rodeo judicial per a Hisenda, en el cas Shakira, l'Audiència Nacional ha donat la raó a la cantant colombiana i obliga l'agència tributària a retornar-li prop de 60 milions d'euros entre liquidacions, sancions i interessos. El tribunal considera que Hisenda no ha pogut demostrar que Shakira fos resident fiscal a Espanya durant l'any 2011. Segons la llei, per tributar aquí cal acreditar una estada mínima de 183 dies, és a dir, la meitat més un, d'un any, a l'estat espanyol. Però la justícia conclou que només se n'han pogut provar 163.
Hisenda defensava que la relació sentimental amb l'exfutbolista Gerard Piqué demostrava que el centre de vida de l'artista ja era Barcelona. Ara bé, la sentència rebutja aquest argument perquè la parella encara no estava casada, tampoc tenia fills en comú, i els magistrats també remarquen que aquell any Shakira estava immersa en una gira internacional a més d'un centenar de concerts a 37 països i que la major part de la seva activitat econòmica es desenvolupava fora d'Espanya.
La resolució anul·la totes les sancions imposades pel fisc corresponents al 2011, tot i que el cas encara no està tancat. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà contra la decisió davant del Tribunal Suprem. Aquest procediment és independent, recordem, del cas pels exercicis de 2012 a 2014, en què Shakira va pactar la fiscalia per evitar el judici per frau fiscal. Clar, durant 2012, 13, 14, 3 anys, Shakira ja va veure que no hi havia res que gratar i va pactar, 2011 ho va poder lluitar i és el resultat que tenim ara. Ho dic perquè tothom aquest dia està comentant la notícia de Shakira ha guanyat a l'Hisenda Espanyola, però recordem, després d'haver pactat 3 anys que varen ser de 2012 a 2014. No sé com veus aquesta notícia, si està contents per Shakira, si està una mica disgustats com a contribuents, perquè això ho acabarem pagant nosaltres.
Home, sí, com sigui, això no està tancat i fermat. Vull dir que Shakira no pot cantar victòria fins que el tribunal, no sé si és el Suprem. Haurà de decidir, no?, si finalment això, com s'ha recorregut, se queda d'una manera o d'una altra. Així tot, clar, com a contribuents, nosaltres, no sé si ens sortim perjudicats o no, però sí que és vera que avui cobra més sentit que mai la cançó, ara la sentíem, no?
Ella sí que facturarà.
Con la deuda d'Hacienda, vull dir que també li retreuen en en Piqué el tema de
i ara sí que factura, clar. No, no, sens dubte. De totes maneres, més enllà del que pot suposar, no?, i com tu has dit, que no està tancat ni molt manco, però tot apunta que li anirà bé a la Shakira. Exactament. Com ha viscut tot aquest temps? Vosaltres vos imagineu com a mortals viure amb aquesta situació, sabent que Hisenda...
Ja sé que té molt de dubtes, eh? Una persona que pot deixar en depòsit 27 milions d'euros...
Sí, ja sé que no té aquestes passades de pena que poden tenir.
Crec que no deu passar molta de pena. No. I allò que hem de pagar, o ha de pagar Hisenda a Shakira, és aquests 27 milions més els interessos de batengutes del barat allà guardats. No són tampoc 60 milions sencers, però bé...
Sí, sé que són quantitats que per ells, evidentment, no són tant, però som, si se complica la cosa, evidentment pot acabar amb penes.
Nosaltres com a tributaris espanyols, allò que haurien de pagar són els interessos de batengut retinguts aquests doblers de la Shakira. Els altres no, perquè ja eren de la Shakira.
Exacte.
Això sí, aquests doblers deixaran de formar part de salari públic i deixaran de fer-se cosetes com carreteres, escoles i hospitals amb aquests euros de Shakira. Jo no que t'entenc l'alegria que he vist a la gent, tothom aplaudint. Shakira, bravo, jo dic, no ho sé, ni que fos una dona que passàs pena per arribar a final de mes i per pagar el llum
i sobretot que sí,
quan arriba dia primer.
Com és un frau amb Hisenda, no mos passa factura a nosaltres. Si qualque vegada mos han descuidat de, no sé, no? Els nostres impostos, els nostres... tot allò que tributam, molt millor.
Oblida't d'un impost de circulació.
No, i que de 4 anys que la varen investigar, per 3, ella va pactar. Ha deixat sense pactar aquest 2011, que van fer com una causa separada, bàsicament per un tema, per un tecnicisme de 20 dies, i no ha hagut de pagar aquests impostos, però no oblidem que ella va pactar amb Hisenda per no anar a presó els exercicis del 12, del 13 i del 14, que m'hi ha...
Escolta la paraula presó.
No ha mort ningú, però sí que va intentar no tributar com tocava.
Per això t'he dit que algun mal de cap li ha hagut de generar a la cantant, malament, no siguin quantitats, com deien a Joana, que no són, però ja, escolta, la paraula presó, que te pots enfrontar a una pena de presó, ostres, és humana, és milionària, però també és humana la pressió social que pot tenir davant una notícia d'aquestes característiques, les cridades dels periodistes...
Home, també deu tenir molt bon missès.
També, sens dubte.
Vull dir que no és igual
un exèrcit de missès.
Envoltada de bons missès que no poden ni pagar el missè que te defensi.
Sí, és que aquí podríem encetar un altre debat. La justícia és igual per tothom.
No.
Què hagués passat, no? Sí,
no, però de tota manera, pressió social, pressió mediàtica, tampoc. Te pensis que n'ha tingut en excés?
Home, hi ha un temps que els periodistes eren a casa seva, jo ho record, quan va passar tot això.
Però eren a casa seva perquè s'acabava de separar d'en Piqué i tot això...
Perquè li faltava conflicte de senyora.
Bàsicament, això va afegir en esbrou de lo que ja era aquesta parella, però jo record quan Cristiano Ronaldo o Messi varen haver d'anar als tribunals per el mateix tema,
Xavi, sí.
Que ja varen estar esperant a la porta, gent aplaudint com a boats, demanant autògrafs i anant amb pilotes de futbol perquè els dissignassin. És a dir, que el desfrau fiscal a un país com Espanya, precisament no te penses
no
que no crec que els hi passi molta factura per lo que és la seva imatge. Continuaran fent contractes i de tot.
Parlem d'altres qüestions que no tenen a veure amb Shakira i que mos deixen en un estat d'ànim i que no pot ser millorable perquè estem molt satisfets de donar la benvinguda una setmana més a la nostra comarca de Capçalera, que ja la coneixeu de sobre, és Ana Isabel García. Bon dia,
bon
Anna.
Bon dia, una setmana més.
I com deia, tal vegada aquesta setmana, però d'una manera diferent, amb una il·lusió especial, perquè el COIBA, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears, ens ha atorgat un premi.
Així és, un moment, que ara m'he de cotar. No ho he dit tan aviat, ara desapareixeré un moment, no vull fer un lleig, perquè el tinc just aquí. Ara me'n vaig i torn. Concretament, aquest premi és el que mos han donat, el Premi Infermeria Visible 2026 en la categoria de mitjans audiovisuals per la participació setmanal de la nostra comare, especialista en embaràs, postpart i salut de la dona. Per tot això, tenim aquest premi.
Un premi que, en gran part, gràcies a la col·laboració, a les explicacions, a la pedagogia que mos fa cada setmana, Ana Isabel García, enhorabona també a tu, perquè nosaltres estem molt contents, però imagino que tu també, de la secció i de poder-ho compartir nosaltres, no?
Estic contentíssima, me va emplenar d'orgull donar-vos aquest premi. Al final, gràcies a que vosaltres m'heu donat aquest espai, perquè no totes tenim aquesta oportunitat, i la veritat és que estic molt, molt contenta de que gràcies a el que fem aquí cada setmana, l'Escola d'Infermeria mos hagi donat aquest reconeixement, no? I al final, el mereixement és vostre, ja us dic, per deixar-me xerrar una mica. Per aquí.
Que, Anna ho explica tot d'una manera tan propera, tan directa, també a través de les xarxes socials, a través d'aquest espai que jo... que és lògic que no? Aquí tenim el premi i hem de dir que tot l'equip està molt orgullós de compartir aquestes xerrades setmanals amb Anna, perquè, entre d'altres qüestions, perquè aprenem moltíssim. Anna sempre toca temes que a vegades un troba a faltar.
I posant nom a qüestions que moltes vegades han estat relegades, no?
I sí.
Que
fins o tabú, ara, fins i tot.
Sí, fins i tot, no? I que ara podem tractar i parlar de manera molt natural, sense cap tipus de prejudici, i sobretot donant informació de banda vera, sense tonteria ni comèdies, no?
Sí, sí, sí. A mi m'encanta de tot el que xerram aquí, perquè al final és això el que tu dius, no? Donar veu en aquesta part tan important de la població, que som les dones, que al final pocs espais tenim a vegades, no?, per parlar de les nostres coses, i al final jo aquí m'ho pas beníssim, també. O sigui, sempre reim, sempre traiem aquesta part, no?, de una mica humorística i pedagògica a la vegada, o sigui que jo més contenta no puc estar.
Una gala preciosa en què se posava en valor el paper de les infermeres, dels infermers, que se li donava el reconeixement a una persona que t'acompanya, perquè bàsicament l'acompanyament que fan en situacions difícils, a l'hora de comunicar-se, no només d'actuar de manera professional, sinó també molt humana, a vegades exerciu de psicòlogues. Jo crec que tot aquest paper, que no és el més visible, no es veu, però existeix dia rere dia als hospitals, a les consultes, jo crec que a través d'aquesta gala també va quedar molt, molt marcat, no?, el que suposa un infermer o una infermera.
Sí, jo no sé vosaltres, però jo m'haig emocionat un parell de pics, perquè se varen currar molt les companyes de comunicació del col·legi, perquè varen fer uns vídeos com a molt... feien un resum molt bo de lo que és la nostra feina com a infermeres i tocant la part emocional, jo crec que molt important també, i també van fer aquesta menció, no?, de quan comença la vida, quan acaba la vida, no?, les infermeres al final estem al costat de les persones en moltes situacions, no? Llavors aquesta gala jo crec que va fer bastant o no a totes les nostres funcions, no?
Tot això també et ser infermer, no?, que és un poc el lema o la frase d'aquest vídeo que varen poder veure. Se varen donar els reconeixements també a les infermeres i infermers que fa 25 anys que exerceixen, també en els que fa tota una vida, perquè hi ha gent que arriba a 40 anys, se van donar unes insígnies d'argent i unes d'O, i també se va donar un premi molt especial en Milagros, que s'ha passat tota sa vida fent feina d'infermera, sa especialitat de neumologia, sí. I la veritat és que això sí que va ser un moment increïble, de pèl de punta, perquè tothom se va aixecar a aplaudir-la i agrair-li, no?, tota sa feina que ha fet durant aquests anys.
Sí, sí, també li van fer un vídeo guapíssim en Milagros, jo no la coneixia de res, però la veritat és que tot el que xerraven els seus companys d'ella va ser molt emocionant, i aquest premi Florence Nightingale és poc més que infermera de l'any, no?, per aquesta gala, i la veritat és que va ser molt, molt, molt emotiu, també, aquest moment.
Per això ho celebrem, i per això hem triat un tema per abordar amb tu, de tota aquesta llista que sempre mos proposes. Aquest és molt important. L'acompanyament al part, moment decisiu en la vida de les persones.
I tant que ho és, perquè acompanyar un part no és ocupar una cadira en el costat del llit d'esperitori, és sostenir, és escoltar, és adaptar-se, i moltes vegades també és callar, estar en silenci. I potser aquí hi ha una gran lliçó, que néixer també és una experiència col·lectiva, emocional i humana per a totes les persones que hi són presents.
Qui acompanya? Què necessita saber? Ajuda de veritat o de vegades fa més nosa que companyia? Les evidències científiques diuen que sentir-se sostinguda emocionalment durant el part no només millora el record de l'experiència, sinó que fins i tot pot influir en alguns resultats obstètrics. Però darrere d'això també hi ha pors, expectatives, silencis i molta depressió. Un tema que, com dèiem, volíem comentar en la nostra comare, en Ana Isabel García. Clar, durant anys s'ha parlat molt del part respectat, de qualque manera, però manco de l'acompanyament respectuós, que seria una altra cosa. Quina diferència entre ser present i saber acompanyar?
Clar, aquí està la clau, no? Aquí veiem, nosaltres veiem les comares molt d'acompanyaments de molt de tipus, n'hi ha de més que sostenen millor les seves parelles, n'hi ha que no tant. I com tu bé deies, és superimportant l'acompanyament, perquè al final està demostradíssim que, i hi ha molts estudis que xerren d'això, que l'acompanyament per una persona que s'adona triï durant el part disminueix l'ús d'analgèsia durant el part, l'ús d'epidural, millora el resultat dels tipus de part, que com acabi aquest part, si és un part instrumentat, un necessari, un part normal. Llavors, fixeu-vos fins en quin punt pot afectar que una dona estigui acompanyada, no?, per una persona que de la seva elecció. Així que és vital. I pensem que no fa tant que se permet que un paritori estigui la dona acompanyada. O sigui, jo a mon mare, si li deman, mon mare va parir tota sola, ¿vale?, fa 35 anys. Llavors, clar, no, és algo relativament recent, no? Abans les dones parien totes soles, i aquest canvi, aquesta diferència s'ha vist molt clara, que ara, en l'acompanyament, el nivell de dolor disminueix i el tipus de part també és millor.
acompanyament i ben acompanyada, no? Perquè també és clau en aquest procés. Clar, tu no sé quin temps fa que exerceixes, m'agradaria saber quin tipus d'acompanyament veus, més enllà de si és sempre separar de sa dona, que pot ser home o dona, òbviament, si després hi veu, per exemple, que entren mares d'aquestes dones embarassades, si també ha canviat una mica el paradigma, perquè evidentment ses que trien són elles i per ventura separar, o sigui home o dona, vol o no entrar, o pot o no entrar.
Sí, bé, fa 11 anys que estic acompanyant dones i he vist molt de tipus d'acompanyaments i moltes vegades passa això que tu dius. A vegades hi ha dones que trien que entri una persona que no és la seva parella, perquè hi ha moltes situacions. Hi ha vegades que, per lo que sigui, i això és com a trist, no? Però que s'homo, per lo que sigui, viatja molt i en aquell moment li agafa fora d'aquí de Mallorca. O dones que trien ser una família molt amarental, també pot ser. O dones que, per lo que sigui, també hi ha drames, situacions així un poc més tristes, que se separen de la seva parella durant l'embaràs. Això també succeeix, no? O també, i a vegades també és curiós, dones que tenen més fills i que no tenen ningú més amb qui quedin els altres nins i som on no té més remei que dividir-se i dir, m'he de quedar amb els nins i tu has de parir tota sola o amb una altra persona, no? O amb una amiga o amb una companya. Llavors es veuen molts tipus d'acompanyament. Sí que és vera que la gran majoria de dones trien la seva parella per estar en espart, però no sempre és així. I jo sempre els dic, quan faig la preparació en espart o quan faig qualque xerrada, que durant l'embaràs reflexionin qui pot ser el millor acompanyant, no? Perquè a vegades hi ha homes que, o parelles que reconeixen que en aquell moment creuen que no sabran o no saben com acompanyar o que són massa...
O tot i que li estimis moltíssim, te pot posar molt nerviós.
Clar.
Perquè li fa posa sang o perquè la seva manera de reaccionar tal vegada no, sí, davant d'aquestes situacions no és l'òptima, no?
Sí, hi ha gent que...
O perquè t'ocuparàs.
Sí, és que sí.
Està parint i que hagi d'assistir-te tu...
No seria el primer. Anna, segur que mos ho diu.
Qualcom ha hagut de recollir d'en terra, pobret, li han dit... O li va aixecar a dins seu, perquè cauràs, qualcom ha hagut d'assistir, no? Però sí que és vera que allò sí que els hi donen com un poc aquesta reflexió, no?, durant l'embaràs, de dir, bé, pensa qui creus que t'acompanyarà millor. Però, d'altra banda, jo crec que és molt recomanable intentar fer l'esforç d'estar-hi, perquè al final ho duen millor de lo que se pensa, no? Homes que se pensen que són superaprensius, en aquell moment dan el callo i estan superpresents, no? Llavors, jo recoman que, si poden, que facin l'esforç d'estar-hi, perquè és un moment que no se repeteix, o se repeteix poques vegades en la teva vida, i que és molt recomanable viure-ho.
Has dit, ser presents, perquè no cal fer res més. Quantes vegades t'han dit davant d'una situació de nervis, què he de fer? Per on començo? No, relaxa't, que simplement acompanyar, veritat?
Sí, a vegades és un poc frustrant aquest paper, perquè realment fer, no pots fer moltes coses, és estar, és el que hem dit, no? Al final, obstètrica, que és la nostra especialitat, vol dir obstar, és estar al lado de les mujeres, no? La nostra especialitat és acompanyar, doncs moltes vegades s'acompanyant d'una dona en espart bàsicament hi ha d'estar, sostenir, apoyar aquestes emocions que la dona sent, estar pendent de les seves necessitats, que vol un tassó d'aigua, que té fred, que té calor, que vol que l'ajudis a acotar-se, aixecar-se, és a dir, al final és molt bàsic, està pendent de necessitats bàsiques i moltes vegades donar ànim, donar suport, donar aquesta mena de fer de cheerleader en aquell moment que quan penses que no pots més, clar que pots, no? O sigui, està una mica amb aquest plan, no? Però a vegades com dèieu abans, mos han trobat de tot, no? És a dir, jo he vist homes veient el partit de futbol sabotar que es costat de sa dona mentre està dilatant, homes que s'adormen, en fi, hi ha nits molt dures, ojo, és veure que tal, però, en fi, dones que ocupen... O sigui, també he vist... Lo més surrealista que he arribat a veure és somo estirat damunt del llit d'esperitori i sa dona dreta, que és en plan...
No és vera.
T'ho promet. I això, sí, podríem cridar qualque companya...
Perquè estava molt cansat, no?
Claro, sa dona no. I això també ho he vist a sa planta de maternitat, eh? Un home estirat en el llit i sa dona a sa butaca, que és en plan, a ver, què està passant? Sí, t'ho promet, Marta.
Sense paraules, maquet.
Sí. I, bueno, tinc una llibreta d'anècdotes que la podria dur qualque dia, perquè, vamos, això és...
I frases durant es part, ho dic perquè hi ha una idea molt estesa, que diuen que la millor ajuda és estar animant constantment, ho deies, fer de cheerleader, fer com a d'animadora. Però també hi ha frases que al bell mig d'un part supos que poden fer més mal que bé. perquè quan t'estan dient 40 vegades tranquil·la, arriba un moment que agafaries, encara que fos quina una peleana, que tinguis per allà i que vagués pegant un cop a col cu.
Amb espal de xuero.
Clar, tranquil·la, tranquil·la, però estic aquí mitja xarrancada intentant que surti un nin i no sé si m'ho puc tranquil·litzar en aquell moment. Clar,
sí.
Quines són les pitjors frases?
És que a vegades és millor un silenci, també t'he dit, que a vegades és millor no dir res. Pitjors frases, doncs ara no se m'ocut, però és com a... també hi ha moments en què clar, pot ser que tu a casa hagis petat en la teva parella que vols que intentis no fer servir l'epidural i vol que quan tu te claudiquis i te rendesquis vulguis que la teva parella t'intenti com animar a seguir no fent servir l'epidural. Però hi ha dones que, clar, tu això ho penses a casa teva mentre no tens dolor, que això ho xerraven l'altre dia, no?, després de la gala, que tu pots pensar quan estàs embarassada una cosa, però quan te trobes amb el moment de despart, amb el dolor de part, pot ser que canvies d'opinió. I m'he arribat a trobar dones que trompo-me l'epidural, però en plan desespero, i jo sí, i som no, però havien dit que no, i és en plan calla. Jo crec que això és el pitjor que mos poden trobar. O sigui, homes que intenten insistir en aquesta part, no?, de dir, però, vale, sí, heu xerrat una cosa abans d'espart, però pot ser que ara la teva dona necessiti una altra, no? Llavors...
Sí, que fins i tot pot haver discussions.
Sí. Hi ha vegades que surts d'aquella habitació i dius, divorcio.
Després d'això.
Sí.
Clar, supos que també, ara en fem una mica de broma, perquè evidentment les anècdotes deuen ser molt curioses, divertides, festives, en fi, n'hi do haver de parcel·lar, però és veritat que a vegades la cosa se complica, no? Acaba sent molt diferent del que un havia imaginat, no? Les expectatives que a vegades li deim. Quin paper juga l'acompanyament en aquest dol de les expectatives, també?
Clar, és que és això el que dèiem, no? Perquè tu pots tenir una idea de, per exemple, vull parir dins aigua, vull parir sense epidural, vull parir d'aquesta manera, no? I de cop i volta, el dia d'espart, te venen unes sensacions que no t'esperaves i, per ventura, pues, necessites un epidural, necessites parir asseguda, necessites parir d'una altra manera...
O una cesària,
o un part instrumental, el que sigui, no? Llavors, aquesta ruptura en les expectatives, aquest dol, com tu deies, és molt important transitar-ho bé i que la persona que tenim al costat, en lloc d'anclar-se en el que volíem, avancem una mica i diguem, vale, pues ara això és el que tenim, no? Pues ara la situació ha canviat, ara estem així, lo important és que estiguem tots bé, no? I diguéssim, fer aquest recolzament per intentar que la dona no se quedi anclada en el que ja volia, sinó el que ara està passant, no? I moltes vegades és tan important la visió que tingui la persona que mos acompanya perquè mos pot ajudar a no tenir aquests traumes o aquests petits dols patològics que fem quan un part no va com ens imaginam, no?
És una situació, com deies, que passarà per el record, no?, el moment del part, i que és molt important que les persones se sentin acompanyades, com també és lícit no voler un acompanyament.
Sí.
No sé si això tu has trobat, o si és manco freqüent.
Poques vegades, i solen ser situacions complicades, tristes, panorames socials complicats, és a dir...
El que has explicat abans, no? No tant per decisió pròpia, sinó perquè la vida te condiciona d'aquesta manera, no?
Sí, poques vegades.
I que tampoc cal retransmetre's part...
Bueno, això és una altra història.
Per YouTube, no,
partos en TikTok.
Estan mirant...
fotografies,
segons quins articles i tal,
vídeos...
I que, clar, les xarxes socials han creat o han convertit alguns parts gairebé en una mena de performance emocional, i que molta de gent va amb unes expectatives i que després dius, el perill no era com la TikToker que jo he vist, ni passen tantes coses, ni jo estic tan eufòrica. Clar, també aquest dol d'expectatives s'ha de gestionar, i no sé si s'acompanyant ha de fer una feina extra per dir, carinyo, aquell part estava una mica preparat.
Claro, és que a vegades mos contaminam molt de les xarxes socials, no només amb l'espart, sinó amb la maternitat en general, no? Hi ha una imatge, i això n'hem parlat altres vegades, d'una maternitat un poc edulcorada, que a vegades només mostram la part guapa, no? Tal. I clar, quan te trobes en la realitat i te'n dones compte que no tot està de color de rosa, te'n dus un bon xasco, no? I a vegades és important que el nostre company mos ajudi a tenir a terra en aquells moments, no? És a dir, al final, tornar a seguir la realitat, no? I a vegades això també mos toca a nosaltres, les comares, és a dir, mira, això que havies... aquest part en aigua tan guapa que havies vist a TikTok, per aventura no pot ser.
Exacte. Tocar peus a terra.
Se'n pot retransmetre un part des de Son Llàtzer o des de Son Espasa?
En principi tenim prohibit que mos gravin a nosaltres, en concret, en els professionals sanitaris.
Però ells mateixos, si volen sortir, sí que estan en el seu dret. Si no, mos graven a vosaltres.
Direcció mos té dit...
Però és un tema un poc mecanitzat,
direcció mos té dit que no se permet gravar els parts per un tema legal. Llavors,
per tant, qui vulgui el part gravat no serà un hospital.
No serà un hospital públic.
No. Consell final, és recomanable aquest pla de part? Que moltes vegades ens has parlat, no? Deixar per escrit aquestes petites pautes, sí. Després se pot alterar, se pot canviar,
sí,
però
sí.
Deixar-ho per escrit.
Jo, el pla de part jo el recoman més que res perquè t'aturis a pensar una mica que està bé, que no està bé, que vols, que no vols, vale? Però sempre en la ment oberta de que això és un, com fer la carta del rei Max, que pot ser que després te duguin els regals o pot ser que no. Llavors, i no saps mai com se presentarà aquest part. És a dir, jo puc dir que vull un part en aigua tal i que qual, però sí, per exemple, romp aigua, si és líquid, les aigües són brutes, ja no pot ser un part en aigua. Llavors, i són coses que són fora del nostre control. Per tant, és molt important treballar les expectatives obertes en tot en la maternitat, però amb el part en particular. Llavors, el pla de part sí, però...
Anna Isabel García, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Un autèntic plaer. Uns consells per publicitat i tornem tot d'una amb altres propostes.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer, dona-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Baracel i Bosch.
I me despert 7 hores després.
A divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
I mitja, passen d'un minut. Abans de saludar el nostre proper convidat, deixeu-me que vos digui que avui, des de les 9 del matí, ja teniu disponible el darrer capítol de Divas i Divins, el podcast de cinema, curiositats i xafarderies d'IB3 Ràdio.
El d'avui, un episodi ben especial, perquè és el primer en què una diva viva xerra en nosaltres, i aquesta diva és la gran Norma Duval. Quan va començar la seva relació amb Mallorca? Que no és quan es va comprar la seva casa a Platges de Muro? Què fa quan és perquè nostra? Com eren aquells posats en que la varen conèixer i que la varen fer tan famosa? I moltes més curiositats i xafarderies d'una de les grans vedets de l'estat espanyol ens podreu saber en aquest capítol número 8 de Divas i Divins.
Ja teniu el vostre pas de temporada complet amb aquestes 8 biografies dels protagonistes de Divas i Divins, però Quins han estat els protagonistes?
I doncs repassant la vida, miracles i qualque secret de divas clàssiques de Hollywood com Lauren Bacall, Ava Gardner o Grace Kelly, divas més nostrades com Sara Montiel, Concha Velasco o Norma Duval, i també qualque diví com va ser el cas de Rolf Flynn o John Lennon. I a partir d'avui ja teniu disponible aquest capítol de Norma Duval que tanca aquesta primera temporada de 8 episodis que espero que vos agradin i que els escolteu tots.
Així ho esperam i desitjam, veritat, en cada si cal. Però vos proposem altres qüestions que són, per cert, ben interessants i que també tenen a veure amb el tema que tractàvem abans, no? La importància de les xarxes socials a l'hora de comunicar, de divulgar. És vera que s'han convertit o han fet que alguns professionals sanitaris siguin autèntics divulgadors de masses. I un d'ells és també l'infermer Jorge Ángel, que aquest dia s'ha fet viral després d'explicar per què. Esclafar una cucamolla pot ser la pitjor idea que sembla. Mireu. Ara recuperarem aquesta,
sí,
aquest vídeo.
Sí, Marta, de tot una aquest vídeo.
O tal vegada però... li demanarem directament a ell.
Exacte, perquè darrere aquest gest quotidià, que moltes persones segur que han reproduït, hi ha bacteris, salut pública i també molta desinformació, no vos penseu. Però més enllà de les paneroles, de ses cucamolles, Jorge Ángel parla moltes vegades dels primers auxilis d'higiene, d'hàbits quotidians i de falses creences sobre salut que milions de persones comparteixen sense comprovar.
I avui volem anar més enllà del titular i entendre què ha de ser darrere totes aquestes alarmes domèstiques. I ja el podem saludar. Jorge Ángel, bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantados de saludarte. La mayoría de la gente cree que chafando una cucaracha es la mejor manera de terminar con el problema. ¿Cómo nace la necesidad de desmentir una cosa tan básica porque la tenemos como muy asumida?
Bueno, a ver, básica, pues por ejemplo, para mí no es porque yo tampoco lo sabía. Es decir, al final vas buscando información, vas mirando. También, pues los seguidores, seguidoras me preguntan bastante y pues oye, Jorge, tal, esto de las cucarachas. Y es verdad que aplastándolas al final, pues lo único que vas a conseguir es que liberen más huevos, que liberen más enfermedades y al final, pues bueno, más enfermedades, más bacterias como por ejemplo la salmonela. Y porque no llega a ser todavía enfermedad si no la tienes. Y pues bueno, pues luego te das cuenta de que es mucho mejor pues las típicas trampas o directamente pues control de plagas.
Clar, per exemple, esclafar una cucamolla en sa sabata i després d'anar a casa nostra en sa nostra sabata, no sé si pot escampar aquests bacteris i fer que se reprodueixin per dins casa nostra.
Sí, claro, al final, pues eso, que lo que has dicho, que pueden liberar diferentes bacterias y que al final, pues es mucho mejor las típicas trampas o directamente, pues, oye, mira, si tienes en tu casa, has tenido varios veranos, pues llamar a una empresa que se encargan del resto de control de plagas y directamente, pues te vas a ahorrar bastantes quebraderos de cabeza.
Clar, i el que més sorprèn és que molta gent descobreix ara com una cucamolla, com una cucaracha àngel, puede continuar viva incluso després d'un traumatismo importante. Claro, impressiona perquè són casi indestructibles.
Perfectamente. Tú cuando pisas una cucaracha, lo más seguro es que la propia cucaracha se haga la muerta y para que no la molestes más. Y luego, pues sí que puedes seguir porque tienen varios centros respiratorios. Que esto es como un poco la introducción al vídeo. Yo, pues eso, normalmente hablo también de otras cosas, pero bueno, que esto también los biólogos pues lo saben más. Entonces, pues eso, que una cucaracha puede soportar hasta 900 veces tu peso, o sea, que su propio peso, con lo cual es bastante complicado. Y ahora encima, este año, ha habido un aumento de las temperaturas, el invierno ha sido muy suave, va a haber más cucarachas que nunca en verano y también, por supuesto, que hace poco hablé de ello, garrapatas este año está viendo, vamos, más que nunca.
I, de fet, ara que planteja Jorge el tema de les paparres, en aquest cas són superperilloses. Això molta gent ho sap. Perquè, clar, parlem de cuques i de bacteris, és evident, és un problema per la salut pública, però, Jorge, el tema de les garrapates, de hecho, han generado grandes enfermedades y a veces los médicos ni siquiera podían dar con ella o ha sido porque los profesionales sanitarios en el último momento la habéis encontrado en un lugar recóndito del cuerpo. Ha pasado en muchísimas ocasiones que era el origen de una enfermedad desconocida. O sea, que poca broma con las garrapatas.
Sí, las garrapatas, de hecho, bueno, hace el último vídeo que subí precisamente fue hablando del tema de las garrapatas, porque algunos seguidores me preguntaron que si no hablaba sobre el antivirus. Digo, no voy a hablar sobre el antivirus porque los casos son aislados todavía, no ha ido a más y espero que no vaya más. Me voy a centrar en otros temas, como por ejemplo lo que has dicho, una garrapata puede transmitir enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Lyme, que se estima que hay unos 400.000 casos al año en España. Normalmente lo que hay que hacer es, pues si notas fiebre, escalofríos, que te encuentras mal, que también tienes una roncha como una especie de diana y tienes la sospecha también de que, pues bueno, te ha mordido, te ha picado, como se dice coloquialmente, una garrapata, pues oye, acude a un centro sanitario, porque normalmente esta enfermedad, por ejemplo la de Lyme, suele responder muy bien al tratamiento antibiótico. ¿Qué pasa? Que si esa enfermedad pues no la cogemos con tiempo, pues lo que te puede pasar es que eso se va alargando y meses, incluso años después, pues te puede empezar a dar sintomatología a nivel del sistema nervioso, a nivel de articulaciones. De hecho, bueno, no sé en qué país de Europa hay un centro especializado que trata la enfermedad de Lyme. Y vale, es verdad que este año hay mucha garrapata, sobre todo por eso, porque el invierno ha sido muy, muy suave y que apenas han tenido margen de erradicarse.
I d'on de fes cap viu, perquè si hi ha paparres han d'anar ben alerta. Jorge, tornant a les cucamolles, jo darrerament en veig moltes pel carrer, que no sé si és habitual o si és que ara se'n veuen més. Les veig vermelles, no tan negres com abans, i no sé si a darrere hi ha també un punt una mica psicològic, no? Perquè quan en veiem una, el teu cap, no sé si per por, per oi, per fàstic, o perquè te penses que n'esclafes una i erradicaràs la plaga. No sé si és impulsivitat, no? El problema que hi ha darrere, que les esclafen pel carrer. Què penses?
A ver, no entiendo mucho el mallorquín, o bueno, no sé exactamente tal, no, pero lo que he dicho...
No, te preguntava si darrere, si detrás de ir chafando una cucaracha está pues un poco la parte psicológica, ¿no? El miedo, el asco, ¿no? Que también hay cuando vemos una. Yo las veo muchas veces por la calle y es como esa impulsividad, ¿no? De ver una y dices, que seguro que así acabo con la especie, pero evidentemente no es así.
Sí, pero vamos, que ya te digo que el tema de las cucarachas, que también es que la sociedad como que las tiene, como que dan miedo, como que van a transmitir un montón de cosas. Y es verdad que una cucaracha siempre es asociado a algo sucio, a un temor bastante tal, pero luego en realidad no te puede pasar mucho por una cucaracha. Es decir, posiblemente el que haya cucarachas es que sea, pues eso, un ambiente pues que tal vez falte cierta limpieza y tal, pero luego una cucaracha en sí, ni su mordedura, no te van a morder, no te van a picar. Es verdad que pueden transmitir ciertas bacterias, pero vamos, que luego tampoco es tanto drama. Lo que pasa es que hemos creado, pues eso, algo alrededor de la cucaracha que es como, madre mía, una cucaracha. Pero hay cosas mucho peores que una cucaracha.
De todas maneras, es verdad que este ha sido uno de los vídeos más viral, ¿no? El de la cucaracha, porque la gente le dan tanto asco, son tan presentes. Sí. Y aparte, creo que muy poca gente conocía el peligro de chafarlas. Que sirvan estos vídeos también para dar a conocer la labor que hacéis los divulgadores de estas características, que habláis sobre temas que tienen que ver con la salud pública, con nuestra higiene, con mejorar los hábitos, como es pues toda tu esfuerzo y dedicación que haces a través de las redes sociales. Jorge Ángel, todo un gusto tenerte aquí y que sigas viralizando todos estos temas tan importantes para la población.
Vale, pues muchas gracias y que tengáis buen día también.
Igualmente por tú. No me digueu que esclafau cuques vosaltres, eh?
Ai, jo no podria fer mai més.
No, a mi, jo me mor de l'oi, eh? No ho podria fer mai.
És el que d'abans, és que ara n'hi ha moltes pel carrer i no sé per què, ara són vermelloses. Abans eren més, no sé...
Més negres o més fosques.
Sí. No sé si és un altre tipus de cucamolles. És que
no, les esclafeu, ja sabeu, és un risc per la salut pública. Parlant de música, que ens queden alguns minuts per parlar d'altres qüestions més bones de dur, que no les cuques ni molt manco. Un apunt musical, el Co de l'Il·lustre Col·legi d'Avocats de les Illes Balears, cantarà el Rèquiem de Fauré aquest dimecres, dia 20 de maig, a les 8:30, al monestir de Santa Isabel a Palma, una cita ineludible pels amants de la música clàssica.
Aquesta obra Anglaterra va ser escrita entre els anys 1886 i 1888 i és considerada com una de les més belles misses del Rèquiem que existeixen. És interpretada habitualment per cor i orquestra.
El concert serà a benefici de les monges jerònimes i el cor interpretarà l'obra més coneguda d'aquest compositor francès innovadora. A l'època i considerada, com deia Anna Joana, una de les misses més belles de Rèquiem. I en volem parlar precisament amb la directora del cor, na Pilar Rosselló. Pilar, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Encantats de saludar-te. I primer de tot, et volia demanar per què heu triat precisament aquest Rèquiem de Fauré per aquest concert d'enguany.
Bé, el Rèquiem de Fauré és una partitura bellíssima que en qualsevol moment un cor l'ha d'aprendre, no? Un moment o l'altre. Nosaltres la vàrem estrenar la interpretació per Setmana Santa d'enguany, precisament en Cap de Pere, on la cantàrem. I hem trobat molt adequat fer una edició a Palma, fer una estrena nostra a Palma, en un lloc tan bell i tan adequat com és el monestir de Santa Elisabet i en el seu clastre.
Clar, sovint es parla, quan molt bé ens requins d'anar escap, parlant de Mozart, parlant de Verdi, però el de Fauré, ho comentàvem just a la introducció, té un caràcter molt diferent. Què el fa especial en aquest Rèquiem?
Bueno, és una obra magnífica, el que diuen la quinta essència del gènere romàntic, no? Fauré ens va portar, sobretot, una visió lluminosa i esperançadora de la mort. És a dir, no només va portar una obra mestra, sinó que va portar esperança en la humanitat i per la humanitat, no? Bueno, podríem dir moltes coses de Rèquiem de Fauré, però ell mateix... va dir, diu, s'ha dit molt que el meu Rèquiem no es presa a la por, a la mort, i n'hi ha que l'han denominat el arrullo de la muerte, no? Com que dius, i també el villancico de los Rèquiems. Perquè va dir ell mateix, l'autor, que era així com ell veia la mort, com una alliberació feliç, com una aspiració a una felicitat superior, que és l'eternitat, més que una penosa experiència, no? Més que una visió tràgica. I, de fet, ell, en l'esquema, bé, tots els Rèquiems duen un esquema, diguem, propi de ritus romà de l'Iglesia, no? Més uns moviments propis que són de Rèquiem. Però ell, precisament, omet alguns punts, com la seqüència, com també és lacrimosa i es tuba mirum, que són uns moments, diguem, més tràgics. I, en canvi, introdueix per exemple, l'àrea de soprano, que és Espia Jesu, que és una àrea també delicadíssima, que té un caràcter de pregària molt intimista i molt pura musicalment.
El piano haurà en Javier Sánchez Moreno. De fet, el cartell, recomana a tothom que miri el cartell d'aquest concert, perquè és una peça preciosa, que precisament és un quadre restaurat del monestir de ses Jerònies, que és d'en Pere, la restauració d'en Pere Terrassa, a benefici de les quals anirà a aquest concert. Si volem anar, Pilar, que ens queda un minutet, què podem fer, on podem comprar les entrades per tothom que vulgui col·laborar en aquesta bona causa?
Sí, en el portal Ticketip, allà mateix podeu comprar online les entrades, i si algú a darrera hora pot venir també a l'entrada del monestir, també se vendran alguns dades, tot i que vos he de dir que en queden poques. Mira. Tenim una forma limitat perquè ha tingut molta demanda i també per el lloc on es canta aquest seclastre del monestir. Se faran el claustre, no l'iglesi, que és precisament el lloc sagrat on reposen 725 monges enterrades. I una precisió, la restauració no és feta de Pere Terrassa, sí, l'inventari, i és un quadre magnífic que es diu Santa Creu, que és la representació del Calvari amb els personatges habituals, com Maria Jesús, Maria Magdalena, etc.
Ens alegram que pràcticament estiguin exaurides aquestes entrades de l'èxit total, sí, no?, d'aquest esdeveniment. Pilar, moltíssimes gràcies i enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Petita pausa per publicitat, tornem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
El sol que no surti avui
No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Haim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb els meus fills.
Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-9345-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina, Daricul Desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El dia, amb Marta Grau.
I 48 minuts, dedicam aquests darrers minuts de ràdio i de televisió per parlar d'una convocatòria d'urgència al Port de Mó. Clara i Mamí, bon dia.
Molt bon dia, i d'ací, convocada una manifestació d'urgència avui que vespre en Espart de Rotxina de Mó per protestar contra l'assalt a la flotilla Global Sumut que es dirigeix a Gaza en missió humanitària. Les entitats menorquines criden a la mobilització avui a les 7 d'escapvespre. Es farà una marxa pel Port de Mó, motiu pel qual es demana que també, a més de les persones que facin aquesta marxa, surtin totes les embarcacions possibles amb banderes palestines. Ens acompanya aquí els estudis d'IB3 Ràdio amb un dels membres de Taula per Palestina, en Santi Oliver, qui va formar part també de la primera flotilla que va intentar entrar amb ajuda humanitària a Gaza fa uns mesos. Santi, com estàs? Bon
Hola,
dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Bueno, avui hi ha aquesta manifestació convocada d'urgència per tot el que està passant i perquè no es quedi a l'oblit tot aquest conflicte a Gaza que vas viure de primera mà i amb els teus ulls i que continua encara, malauradament, tan vigent.
Sí. Bueno, pues eso, hemos convocado con mucha urgencia, sin mucha posibilidad de hacer difusión, pues al conocer la interceptación de ayer de la flotilla, a las 7 de la tarde en el Parque Rotxina, enfrente del puerto de Mahón, de ahí haremos una pequeña marcha, leeremos un manifiesto y también pedimos que las embarcaciones que se lo puedan permitir, pues que salgan con banderas y de alguna manera simbólicamente juntar el mar y la tierra per aquesta acció.
Aquesta simbologia, no?, que és el que vol aconseguir la flotilla, juntar la mà i la terra i arribar a portar aquesta ajuda humanitària a Gaza tan necessària. Supos que tota aquesta manifestació que hi ha avui, tu vas viure-ho des d'estar en l'altra flotilla, que us van interceptar, per tant, pots entendre com es troben i com es deuen trobar i com estan a dia d'avui les persones que han estat interceptades per l'exèrcit israelià.
Pues sí, mira, ahora mismo... Seguramente ahora mismo estarán en el proceso de entrada a la cárcel. Estarán, es posible, en una furgoneta, en jaulas en las cuales no se pueden mover, con algunos con ataques de pánico, con gritos dentro de las furgonetas metálicas, sin casi aire. Yo creo que a estas horas es más o menos lo que deben estar viviendo, el proceso este, y bueno, ya les han despojado de todo, de bolígrafos, de sus medicinas, de absolutamente todo. Estarán con un chándal y nada más.
moments de por que també es viuen de ben segur, perquè és aquesta incertesa i haver estat interceptat, aquesta frustració de no haver pogut arribar i, a més, aquesta incertesa de no saber què passarà. Fa 4 dies sortíem al carrer també per demanar la llibertat d'en Tiago i d'en Saïf, que ja han estat deportats. Ells ja, en Tiago, ja estan a casa seva, imaginam. Són moments de pànic i són moments que, com els recordes, aquell moment en què la teva embarcació va ser assaltada, interceptada per les embarcacions per l'exèrcit d'Israel?
Bueno, pues en nuestro caso casi fue la parte más emocionante y más agradable de todo, porque tardaron 5 horas en conseguir entrar al barco y al final entraron porque el capitán decidió que era demasiado riesgo de choque y esto, y a las 5 horas, empezamos a las 9 y nos de la noche y nos cogieron a las 2. Pues era tener adrenalina e irte de un lado para otro, porque había unos manguerazos de agua que derribaban los tabiques del propio barco, pero nuestro barco era más o menos grande, era un pesquero andaluz, y era muy alto, entonces no podían entrar los soldados hasta que no paró el capitán, y yo todavía tengo la espinilla de que a lo mejor podríamos haber llegado si hubiéramos insistido.
¿Y después qué va a pasar un cop interceptats? ¿Cuántos días van a ser?
Entonces empieza un poco la tortura, nunca mejor dicho. Lo primero que te hacen, te llevan ahí sin poder moverte, sin poder ir al servicio, sin poder hacer pis. Yo estuve 24 horas sin hacer pis, fue lo que más sufrí de momento.
Y em va perjudicar evidentment a la salut, perquè son...
Sí, luego yo ya tengo una denuncia puesta con algún informe del urólogo y del psiquiatra también, porque desde entonces, bueno, ahora empiezo a dormir. Ya han pasado, 6 meses, por ahí empiezo a dormir. Pero claro, una de las tácticas que tenían para desmoralizarte y para dejarte hecho polvo era quitarte el sueño. Entonces se encendían y apagaban las luces cada 2 horas, o entraban cada 2 horas, cada 1 hora apagaban y encendían luces, unas luces muy potentes. Por la noche entraban cada 2 horas pues soldados armados, te apuntaban en la cabeza, te daban 2 culatazos para que te levantaras de la cama, y bueno, eso sí me afectó bastante. Posteriormente fue lo que más noté, el sueño, la pérdida de...
Tortures que també han denunciat en Tiago, en Saïf, i tortures que també han denunciat contra els presoners palestins que estan a les presons d'Israel.
Hombre, claro, eso es que eso estabas ahí y decías, si nos están haciendo a nosotros esto, que no les estarán haciendo a ellos, porque son torturas, pero a los presos y a los niños, porque allí puedes ser un preso palestino desde los 12 años, no puede ser, hay muchos presos palestinos de 12 a 14 años y pueden tener hasta penas, lo he estado mirando esta mañana, de 10 a 20 años por tirar piedras. Imagínate. A un vehículo blindado. Entonces, un niño de 10 años, bueno, de momento es que deja de ser niño, habrá muchos que ya no serán niños, pero sí entraron de niños, sí. Es una de las cosas más recurrentes que me venía a la cabeza, el cómo tenían que estar ellos, porque estábamos en la cárcel que sabíamos que era donde llevaban, estaba muy cerquita de la franja de Gaza. De hecho, desde la cárcel yo oía pasar de vez en cuando los cazas que seguramente iban a bombardear la franja.
En aquests moments hi ha una 50ena d'embarcacions de la flotilla, que n'han sortit unes quantes, no? Ho rellevam ara des d'aquests 6 mesos que va sortir aquesta la primera gran flotilla, que està més o menys són 300 persones, però hi ha més embarcacions petites, per tant és més quantitat d'embarcacions que estan intentant arribar a Gaza. Hi ha 2 menorquins, un d'ells és en Lluís de Moner, que escoltaven justament un missatget de les xarxes socials d'ahir que comentava això, l'escoltam.
I hem aconseguit un grupet separar-nos de la majoria i després d'una petita persecució, quan ha vist que no ens agafaven fàcilment, han decidit intentar anar cap al grup més gros d'embarcacions.
És en Lluís de Moner, ciutadallenc, que ja va estar la primera flotilla juntament amb en Santi, però embarcacions diferents. Sí. Ara hi és, encara no els han interceptat, i també hi ha un exregidor de Sant Lluís, en Alonso Santos. Sabeu cosa d'ells?
Sí, que tiene muchas ganas de que dice que no, que él no quiere que le intercepten, que no, que yo le digo que no es una derrota, que también él de alguna manera está presionando con su estancia en la cárcel. Pero no, él lo que quiere es llegar a Gaza y me da la impresión de que se han disgregado un poquito para ponérselo más difícil y claro, a nosotros nos tuvieron que interceptar 30 barcos, aquí son 60 barcos y creo que con cierta experiencia de la vez pasada de lo que tienen que hacer cada uno cuando empiece la interceptación para ponérselo más difícil. Me da la impresión que por eso lo están dividiendo en... Hubo una interceptación donde cogieron a Tiago y a Saif, están como dividiéndolo porque... Me extraña, estamos hablando del ejército más grande del mundo o de los más grandes... Pero a lo mejor no en la marina, a lo mejor son grandes en otros elementos, a lo mejor no en la marina y me extraña, pero me da la impresión de que están agobiados, de que no quieren que ninguno se cuele. A ver si Alonso lo consigue.
A veure si ho aconsegueixen Alonso Santos, en Lluís de Moner i Sarresta, que són una desena d'embarcacions que encara no han estat interceptats i que estan agafant altres rutes per tal de poder arribar a Gaza. Avui, recordam, a les 7 d'escap vespre, en el parc de Rochina i el port de Mos, aquesta manifestació convocada d'urgència a Mo per tal de protestar està contra l'assalt a la flotilla Global Sumun. Moltes gràcies, Santi. Us veiem avui que vespre.
Gràcies a ti.
Gràcies, Clara. Gràcies, Santi. Darrers minuts per fer el repàs del contingut del programa al dia. Laura Tur, com se presenta aquest dimarts? Tot d'una saludar amb Laura Tur des d'Eivissa i Formentera amb l'actualitat en aquesta illa, perquè sembla que tenim un petit problema de connexió. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Se m'ha vist que te feia així.
Ja som aquí. Mira, avui com començarem parlant... Avui començarem parlant d'indumentària antiga, de que era un gipó, que era un rebocillo, perquè en Joan Carles Simó, del Centre Cultural Can Dulce de Solla, ha recollit un bon llibre paraules que s'han perdut completament perquè ara duim samarretes, camisetes, faldes, pantalons, però han perdut completament tota la nomenclatura antiga. Després peguem un vol fins a Binissalem per veure men que preparen aquest cap de setmana. Sabrem que és el Puig de la Morisca, que és un parc arqueològic molt interessant, i després parlarem altra vegada de residus a demà.
I Laura Tur, ara sí, a Eivissa i Formentera, bon dia.
Ara sí, disculpeu, companys. I doncs nosaltres avui començarem el programa parlant de l'aigua, ho farem amb el tresorer de la recentment creada Associació per la Defensa de l'Aigua, una associació sense ànim de lucre que vol garantir el subministrament als usuaris agraris de les zones rurals de l'illa d'Eivissa. Més tard parlarem de paraules i coses amb en Bernat Joan i també obrirem un espai per les famílies, com fem cada dia dimarts amb el psicòleg Marc Tur, tot això.
Punt i final en aquest programa. Arribam a les 12, escoltam els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio, publicitat a la part televisada. Comença el programa Ara Anant. Nosaltres tornem demà a partir de les 9.